I parlem, com dèiem, doncs d'aquest d'alta baix del nivell dels estudiants catalans amb un informe PISA que porta cua encara ve de dimarts a les 11 del matí, però encara en continuem parlant perquè la patacada és d'aquelles sonades. Avui, l'exconsellera d'Ensenyament, Irene Rigau, ha dit al matí de Catalunya Ràdio que el problema és que no ens estem focalitzant a les escoles en allò que hauria de ser propi de les escoles. La sentim.
S'està demostrant que més és menys. Volgué posar tantes coses a l'escola i que es cuidin de tants temes. La sostenibilitat, el canvi climàtic, el feminisme, la solidaritat, doncs, tot això està molt bé, però resulta que si ho hem d'anar traient d'hores de llengua i matemàtiques no anem bé.
Per Twitter, Núria Mora, exsecretària de Transformació Educativa i número 2 de l'anterior conseller Josep González Cambray, li ha replicat i ha assenyalat precisament Rigau i les retallades en educació que van començar el 2010 com a responsables d'aquest empobriment dels resultats educatius actuals. Des de fa dos dies hem anat analitzant doncs, tota aquesta situació, tots els informes PISA i sobretot com ens en podem refer amb diferents veus expertes. I ara el que volem és parlar tot plegat amb la Iolanda Segura, que és la portaveu nacional d'USTEC, que és el sindicat majoritari entre els professors de l'ensenyament públic secundari. Senyora Iolanda Segura, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
A parer dels professors, què explica aquests resultats que podríem qualificar de nefastos de l'informe PISA?
Bé, doncs mira, tot el col·lectiu docent, o el col·lectiu educatiu dels centres educatius, això ja fa molt temps que ho venim denunciant i ho venim avisant. No necessitàvem els resultats d'unes proves PISA, que nosaltres volem apuntar que som contraris a aquestes proves i som contraris doncs d'on provenen, no? Que és aquest, diguéssim, les grans multinacionals que imposen una forma de treballar en els centres educatius que estan abocant doncs, aquesta deriva des de fa molts anys. Però és que nosaltres no només volem focalitzar cap aquí, ja fa temps que ho estem avisant, perquè en els centres educatius s'està veient aquesta davallada qualitativa per la mancança de recursos, la manca d'inversió doncs, en aquests recursos, en aquestes infraestructures, en les condicions laborals dels que estem donant aquest servei. No? Som uns docents doncs, que estem molt mal pagats i un personal d'atenció educativa també molt precaritzat i això també reflecteix en aquesta davallada i en aquesta pèrdua qualitativa. S'ha de fer una anàlisi molt profunda que va més enllà del que apuntava la senyora Rigau, que és tot, que sí, que és veritat que estem sobrecarregats de burocràcia, etcètera, etcètera, però tots aquests temes no els podem deixar de tractar en els centres educatius. Ara, com els hem de tractar i amb quines mesures i suports els hem de tractar? Aquesta és la qüestió.
La senyora Segura parla de manca de recursos, de manca d'inversió, de les condicions laborals. Des del departament parlaven dimarts d'un relaxament en matèries bàsiques com la comprensió lectora. Avui l'exconsellera Rigau parlava de desorientació. Se senten desorientats realment els professors davant de quan entren en aula, quan han de fer classe?
Bé, a veure, la veritat és que quan portem molts anys amb canvis curriculars constants, això evidentment que genera molta desorientació i genera que diguéssim, l'educació no es pugui assentar en unes bases sòlides que partin uns criteris clars i que es puguin anar adaptant a mesura que va evolucionant la societat. Mai s'ha d'estar en contra de que s'hagi d'innovar, s'hagi d'avançar i evolucionar. El problema és com i com es fa, no? I en quin moment s'ha de fer. Perquè hi ha d'haver la base ha de ser una base, diguéssim, fixa, constant, i després, doncs, tota la resta, doncs, ha de emanar d'un diàleg i un consens per part de la comunitat educativa. Ens hem de seure tots a repensar l'educació, a veure quines són les necessitats del nostre alumnat i abocar-hi tots els recursos necessaris perquè això es pugui dir a terme. I això ha de ser des del consens i des del diàleg i des de la negociació. No pot ser que la classe política no es dediqui a prendre decisions des de la irrealitat en què ells viuen, perquè no coneixen la realitat que estan als centres i no escoltin a les persones que estem treballant als centres i sabem què passa als centres, quina realitat tenim i quines són les necessitats que hi ha. I també pots escoltar les famílies i els estudiants, per suposat.
Hem parlat de famílies, d'estudiants, de polítics. Els professors han de fer alguna mena d'autocrítica?
Bueno, a veure, nosaltres estem a mercè de l'administració. Qui ens forma és l'administració. Qui ens diu que com hem de treballar en els centres ara mateix és l'administració. Qui ens marca les polítiques educatives que hem d'implementar en els centres educatius és l'administració. Home, autocrítica, no sé quina autocrítica hem de fer, perquè nosaltres som els treballadors i treballadores que seguim els criteris que se'ns imposen. No sé, i a més és que no se'ns escolta mai quan volem evidenciar que doncs, totes les mancances i els problemes que estem tenint en els centres educatius. I quan ho denunciem, ho fem amb ànims de millorar, no només amb ànims de millorar les nostres condicions, que és evident, que això sempre ho, tot treballador o treballadora que es presigui doncs, ha de batallar per les seves condicions laborals, és evident. Però, a més, els nostres ànims sempre són de millorar la qualitat educativa i, per tant, a nivell pedagògic, doncs, que els nostres alumnes doncs, adquireixin l'aprenentatge necessari per, no? per tenir després un futur amb condicions i dignitat, i després, a més, és l'atenció a l'alumnat el que nosaltres vetllem, perquè som els que tenim els alumnes a l'aula i volem atendre'ls a tots doncs, amb garanties, per donar tot el que necessiten tots i cadascun dels nostres alumnes.
De seguida obro torn de preguntes, si li sembla, a la taula, però abans, l'última per meva, en els últims mesos hem sentit molt les reivindicacions dels professors enfocades a temes de calendari escolar, de les condicions laborals, del currículum, que en si mateix sí que ja té més a veure amb els continguts, del temps per preparar les classes, però en canvi en aquestes reivindicacions no hi havia l'advertència d'una baixada del nivell dels alumnes, i en canvi, des que ha sortit aquest informe PISA, tots els professors amb qui hem anat parlant diuen que a les aules és evident aquesta baixada. Com és que d'això no se'n fa bandera pública?
No és cert que no haguem mai denunciat la davallada qualitativa a nivell pedagògic. Sempre l'hem denunciat cada vegada que hi ha hagut canvis curriculars, s'ha evidenciat aquesta preocupació. Nosaltres sempre hem posat en, diguéssim, des que es va publicar la LEC, que nosaltres ja vam fer 30.000 esmenes, i a més, s'ha començat amb aquesta... Bueno, va entrar, per exemple, Escola Nova 21, també, canviant tota la manera de treballar en els centres educatius. Nosaltres vam denunciar que això suposaria una davallada de la qualitat en els aprenentatges del nostre alumnat, i, evidentment, el que suposa la manca de recursos també suposa davallada. I la pèrdua de condicions laborals i la precarització dels treballadors i treballadores suposa una davallada qualitativa. Vull dir que això ho han denunciat sempre, el que passa que, evidentment, es fa molta més incidència quan es publiquen resultats, no? Es torna a posar el focus en aquest sentit, però no hem deixat mai de denunciar això, mai.
Tània.
Sí, jo volia preguntar-li, més enllà de la lectura que ja fa dies que en parlem de l'informe i del que podem posar, diguéssim, posant el retrovisor enrere, si mirem en endavant en superar aquesta situació, quina creu que és la mesura que s'hauria de prendre més urgent i que seria més efectiva? No sé, penso en la reducció de les ràtios o quina és concreta la mesura que creuen que pot començar doncs, a desfer aquestes dades i aquesta evolució negativa.
Sí, mira, tu has apuntat, la reducció de la ràtio seria una. És superimportant perquè pots atendre molt més de l'alumnat de forma molt més individualitzada, però no és per reduir la ràtio si no augmentes els recursos. I els recursos és posar molt més personal en els centres educatius, que pot ser personal docent per impartir classes, però també necessitem tots aquells professionals docents que donen resposta a l'escola inclusiva, també un aspecte del qual sempre se'n parla, i aquell personal d'atenció educativa que dona resposta a l'alumnat amb necessitats educatives més concretes. Això és una qüestió que és primordial i de necessitat primera. Això per una banda. Però, a més, també nosaltres el que demanaríem és que ens asseguem ja d'una vegada a repensar l'educació d'aquest país i que comencem ja a posar mesures, que evidentment algunes poden ser de curt termini i altres seran més de llarg termini, però s'ha de fer. I nosaltres des d'aquí, el sindicat d'USTEC, fem una crida al govern i estem disposats a seure i a fer aquest debat que evidentment s'ha de marcar en el si de la comunitat educativa. Però és necessari que fem això, perquè si ja no posem fil a l'agulla, el que estem veient ara, que ja és l'evidència de la catàstrofe, no? I no necessitàvem unes proves PISA per veure, la pandèmia també va posar en evidència les mancances del nostre sistema educatiu. I això s'ha de fer ja. Però, evidentment, mesures així a curt termini, doncs hi ha aquesta reducció de ràtios, que ells diran que ja l'estan implementant, però, clar, d'aquí a que no tinguem una reducció de ràtios real a tots els grups, poden passar molts anys. I això, i més personal en els centres, és evident que necessitem ara ja.
I a més que la reducció de ràtios el que s'està fent és aplicar-la des dels cursos més baixos, on en realitat el que hi ha és una reducció d'alumnes. Per tant, amb els mateixos docents ja estàs reduint la ràtio. Ferran.
Sí, abans el Joan li ha demanat quina autocrítica feien des de la comunitat docent en aquesta situació, perquè jo crec que estem parlant d'un problema que és multicausal, no? I que hi té a veure l'administració, i tenen a veure les famílies, i tenen a veure temes culturals, i suposo que també alguna cosa hi tenen a veure els docents. I jo voldria preguntar si vostè, que coneix el sector dels docents i està en contacte permanent per la seva tasca sindical, si creu que s'ha perdut una mica la voluntat vocacional, diguéssim, o l'actitud vocacional dels mestres.
Sí, sí, jo... S'està perdent. Aquest valor tan preuat que teníem el personal docent, sobretot el personal d'atenció educativa, que sapigueu que és un personal educatiu molt necessari i que també té aquesta vocació i que també està dintre del paquet. Però, clar, a nivell de professorat s'està perdent. S'està perdent perquè s'estan precaritzant les nostres condicions, estem sobrecarregats de feina. Qualsevol problema que s'esdevé a nivell social... la responsabilitat recau en els centres educatius, i no diem que no s'hagi de tractar, però la qüestió és com i de quina manera, no? I en quins recursos. I clar, si no es posen els recursos, això suposa moltes més hores de dedicació per part nostra, moltes pèrdua de condicions laborals, se'ns demana més pel mateix preu, això vol dir una pèrdua retributiva. Tenim ara persones que no arriben a final de mes, perquè el nivell de vida que tenim a Catalunya és molt elevat, i això evidentment que és un efecte molt desmotivador, perquè no arribem, a tot, i això et frustra. Moltes vegades et vens impotent quan tens 30 alumnes, dels quals les tres quartes parts tenen... necessiten, que són adolescents, estem parlant de secundària, que necessiten que estiguis molt per ells, perquè tenen problemes socioeconòmics, problemes emocionals. Cada vegada augmenta més l'agressivitat en els centres educatius per part de l'alumnat cap al professorat, i no és poca broma, això és un tema que s'ha de tractar seriosament. I evidentment hi ha molts docents que fins i tot estan abandonant la docència i se'n van a treballar a l'empresa privada perquè tindran millors condicions laborals, millor estabilitat, que també és un altre tema molt important, millor sou i un horari que quan acabin la seva jornada laboral, que és molt més racionalitzada, no s'emportaran feina a casa, ni cap de setmana ni res. Llavors, evidentment que s'està perdent la vocació, però el que cal analitzar molt profundament què està passant, perquè això s'estigui donant. I és molt preocupant que això estigui passant.
Mònica.
Mira, jo m'agafaria això que deies ara al final, cal analitzar molt profundament el que està passant. Jo sempre he pensat que l'educació d'un país que es digui seriós no pot ser permanentment una disputa entre partits polítics, no pot patir canvis cada cop que s'inicia una legislatura, no pot ser una disputa permanent entre sindicats i els responsables polítics, etc. Però sembla que a banda de totes les qüestions d'infraestructura que ens has comentat, que les reconeixem, que sabem les càrregues que hi ha a les escoles i als instituts, i com, diguem-ne, està esdevenint, o el què està esdevenint, la professió de fer de mestre o de professor en un institut, a mi m'agradaria que anéssim a la base. Abans has fet una frase que has dit, cal parlar de la base. Doncs la base és que l'informe PISA ens diu que hi ha deficiències greus de competències que són molt bàsiques.
Llegir.
Com ara llegir, com ara les matemàtiques, com ara el llegir, la comprensió lectora. Aleshores, si ara, perdona, perquè això és una mica un atracament, et demanéssim una recepta de tres coses bàsiques per la millora, deixant de banda les qüestions d'infraestructura que ja ens has explicat, però tres qüestions bàsiques per, o sigui, una recepta de 3 ingredients per millorar les competències bàsiques de l'alumnat que està en aquests moments a les escoles catalanes, què ens diries?
Sí, doncs mira, en primer lloc, augment de recursos, reducció de ràtios, que va, una cosa va lligada amb l'altra. Això ja l'hem dit, aquesta fórmula, i això només s'aconsegueix amb una major inversió en l'educació. Que la llei, la LEC, la nostra pròpia LEC, marca un 6%, i si es va marcar un 6% és perquè es va creure en aquell moment que per tenir un sistema educatiu amb tots els recursos necessaris, les infraestructures necessàries i adequades, etcètera, calia un 6%, i estem a un 2,5%. I cada vegada, cada any, anem retrocedint. Això per una banda. Segon, tenim unes polítiques educatives que fomenten la segregació, i una llei educativa que fomenta la segregació i que fomenta la pèrdua de democràcia en els centres. Per tant, tenim un sistema educatiu supersegregat en el qual deixem de banda a alumnat sense recursos, i això, evidentment, minva en els resultats, reflecteix en els resultats, perquè no s'està fent res per aquest alumnat, i per altra banda tenim unes inèrcies en els centres educatius on la democràcia brilla per la seva absència, i és que els projectes educatius no els decideix el claustre, que era el que passava abans, anys enrere, els decidíem i decidíem quina línia pedagògica entre tots havíem de dur en els centres en funció de l'alumnat que teníem, i això era garantia d'èxit en els resultats, perquè tu estàs donant resposta a la teva realitat. I per altra banda, el seure a repensar com ha de ser l'educació i deslligar-la de les decisions polítiques en funció de quin partit polític governa, no? Perquè els països amb bons resultats, amb resultats d'èxit, l'educació està deslligada al context polític. Està blindada, i l'educació, en tot cas, els canvis que es produeixen són per debat entre els professionals de l'educació i no pas per els capricis del govern de torn, que considera que ara s'ha de primar cap aquí, cap allà, sense pensar en res més que els seus propis interessos econòmics o polítics. Per tant, és important que ens asseguem a posar totes aquestes qüestions sobre la taula. És que o ho fem o continuarem anant cap a la davallada sense aturador.
Doncs aquesta és la recepta de la Iolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, que és el sindicat majoritari a l'ensenyament. Gràcies per atendre avui l'antena de Catalunya Ràdio, i ànims amb aquesta feinada que tenen per davant, perquè és evident que ens hi va el futur. Gràcies per atendre'ns.
De res, moltes gràcies a vosaltres.
És evident que els docents tenen moltes ganes de parlar i moltes ganes de fer propostes.